és que Lewandowski últimament, si, bueno, últimament fa mesos, esgarra moltes jugades d'atac perquè no fa un control.
És veritat o no?
No fa un control, no atura la pilota per esperar que arribin els companys de segona línia. No està bé. Bueno, doncs jo per jugar així, jo jugaria sense nou amb Olmo de fals nou.
La resta, Bernal, Pedri i Fermín, o algú té Olmo?
Jo aquests també. Sí, aquests tres.
Jo també, però tinc un dubte aquí, ho reconec.
Amb qui?
Aposto per Fermín, però no em sorprendria que jugués.
Olmo va jugar als 90 l'últim dia, eh?
Sí. La lògica és que l'altre dia va donar descans a Fermín perquè jugui demà, sí.
Bernal, Pedri i Fermín, consensuem, excepte el Miguel, que està fent el seu 11 revolucionari, i ara anirem a la davantera, on jo tinc Lamine, Lewandowski, Rafinha.
Jo també.
Doncs, quin era el dubte que tenies tu?
Jo, home, Ferran Lewandowski.
Sí. Ferran o Lewandowski.
A veure, jo crec que serà aquest que esteu comentant, però per mi, perquè és Flick, però jo posaria Rafinha, Rashford i Lamine Yamal.
Rashford de nou. Inventona per boig.
És que quan va arribar Rashford era com una opció la del davanter centre, és a dir, la de posició de nou. Però l'ha fet jugar molt
bé. Inclús l'altre dia va apostar per Rafinha de nou una estona.
Un Barça que jugui a l'espai, que tingui un nou ràpid, que caigui a bandes i...
Però Hansi no ho veu, eh? Jo crec que Hansi serà o Lewandowski.
No ho veu. L'escola alemanya que dèiem abans, de Flick i de Nagelsmann, no sol acumular molts migcampistes, en plan Dani Olmo de fals nou, no els hi caben, no ho acaben de veure perquè els agrada més el rock and roll.
Molt important, potser per això estic equivocat i m'equivoco sempre en les alineacions, però la figura d'Eric al mig del camp.
Eric al mig del camp va ser una aposta fallida del Costa de fa unes setmanes. Crec que des que es va lesionar de Jong no l'ha fet servir encara. Potser des de mal dia.
Algun dia haurà de fer-ho perquè Bernal no pot jugar tots els partits.
Té Casador. Per segons quin partit de Lliga que vulguis fer descansar Bernal, faràs Casador abans que Eric. Sobretot perquè la defensa és que estàs en quadra, també. Sí. És a dir, Eric te l'has de guardar per la defensa.
Estàs Casador al mig del camp que Eric?
Bàsicament perquè el necessita Eric al darrere, no perquè li agradi més Casador que Eric.
Exacte.
Molt bé, doncs a part de Miguel Rico, més o menys els altres hem anat en una línia molt conservadora. Si demà...
El Miguel, no m'has dit com et queda la davantera, perquè ara ja tinc curiositat. Et queda amb Fermín?
Lamine?
I el nou, et falta el nou.
Rafinha de nou.
Rafinha de nou, no Fermín de nou.
Fermín per una banda.
Autèntica revolució. Realment, demà molt a temps. Si l'encerta vol dir que té informació.
Totalment. Bé, ell sempre
té informació sobre l'11, vull dir.
A vegades pots tenir informació i que després l'entrenador tingui canvi d'opinió. En fi, Salmurri, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies. La Laia es queda perquè ens ha de fer escoltar la resta de material que ha deixat Joan Laporta aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio, però ara ens hem d'actualitzar. Amb gairebé 4 minuts de retard sobre l'horari previst, avui els patrocina Miguel Rico, que ha decidit fer una alineació revolucionària i allargar innecessàriament la Loto Hansi. Manel Elias, bona tarda.
Bona tarda.
A les 10 Catalunya Nit, amb quins continguts... Hosti, quin llibre et portes, per l'amor de Déu.
Mira, si vols ja comencem per aquí. Entrevistarem a Joan Tardà, que com veieu ha tret aquest llibre, gairebé 800 pàgines. És una crònica republicana des de Madrid i de lletra petitoneta i sense fotos, eh? Vull dir, molt contingut. El van presentar ahir amb Gabriel Rufián aquí a Barcelona i avui tindrem el Joan Tardà. Rufián, que per cert va dir que si Joan Tardà hagués sigut una mica més cabronàs, hagués arribat a la presidència de la Generalitat. O sigui que parlarem amb ell no només del llibre, sinó també de temes d'actualitat, com els pressupostos que els tenim encallats, o bé aquest gran pacte d'esquerres que promou Rufián.
Quan acabés l'entrevista li diràs algú havia de dir, no?
Pues tenim una sorpresa amb això, que no se l'espera, o sigui que ja ho veurem, però promet, escolteu-lo. Començarem, però, parlant de l'Iran una vegada més, perquè avui Israel ha assegurat que ha matat el cap de seguretat i home fort del règim, Ali Larijani, i també un col·laborador seu, que era el responsable de represaliar les protestes. Doncs bé, sobre aquesta segona persona, l'Iran sí que confirma la mort, la primera no. Recordem que fa dues setmanes de l'assassinat del líder suprem, Ali Khamenei, i que encara hi ha molts dubtes sobre en quin estat de salut pot estar el seu fill, Mojtaba Khamenei, perquè de moment no l'hem vist mai en públic des de que va prendre el càrrec. Fa poca estona, Donald Trump ha fet una compareixença des de la Casa Blanca i s'ha mostrat molt enfadat amb l'OTAN, perquè diu que després d'invertir-hi milers de milions, ara no volen participar d'aquesta operació, però també ha dit que no la necessita l'OTAN. També parlarem d'aquest pols entre els sindicats majoritaris de docents en el sector de l'ensenyament i el govern. El govern diu que ja hi ha pacte amb la UGT i Comissions Obreres, i els sindicats continuen amb les seves protestes, sindicats com la USTEC, que són territorials, es van movent per Catalunya. Demà serà el torn de la Catalunya Central, Lleida, l'Aran i el Pirineu. Joan Tardà ens visitarà, ja ho hem dit, i també entrevistarem un dels fundadors d'una nova associació que comença a caminar a partir d'ara, que és l'Associació Catalana de la Indústria d'Insectes. És un sector emergent, cada vegada, sobretot a Osona, hi ha més fàbriques que s'hi dediquen. Per exemple, hi ha barretes energètiques per esportistes fetes amb farina de grill, o pinso que es fa per animal amb insectes. En altres cultures, com l'asiàtica, són sectors molt més potents. Aquí comencen. Avui s'han associat i parlarem amb un dels seus responsables i escoltarem també...
Portarà mostres perquè les tasteu?
No cal, durant el programa preferim no menjar.
No només hi ha embotit a Osona.
Exacte.
Lamentablement.
Sí, doncs es veu que té moltes avantatges.
Sí, segur.
I finalment això, la delegació de Madrid, els nostres companys han entrevistat a Santiago Segura, que de nou amb la seva saga de Torrente està tenint uns resultats de taquilla històrics, i l'escoltarem.
Molt bé, doncs ben farcidet, com sempre. Vaja, només amb el llibre de Joan Tardà ja podríem fer tot el Catalunya nit. Sembla...
Pesa, sí.
I quan era petit a casa tenia un Pompeu Fabra i era més o menys d'aquest tamany.
Sí, a diccionaris més lleugers.
Sí, sí.
Escolta, però deu ser interessant el llibre, molt, no? Que només estem dient...
Sí, no, que és un totxo.
Un totxo és. Que a més sigui interessant, això segurament...
Clar, ell va ser diputat al Congrés del 2004 al 2019.
Imagina't fa molts anys, coses per explicar.
Molts anys escrivint, clar.
Sí, exacte. Clar.
Molt bé, a les 10, al Catalunya Nit, amb Joan Tardà, i l'estona que quedi amb el Manel Elias i l'Agnès Marques. Gràcies, Manel.
A vosaltres.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Augmenta l'emoció a Lisboa perquè l'Sporting ha fet el segon gol. Pedro González ha marcat pels portuguesos. Ara mateix Sporting 2, Bodoglim 0, i això vol dir que l'Sporting és a un gol d'empatar l'eliminatòria. Els noruecs van guanyar 3-0 l'anada.
Anem amb el... Poden fer coses en 90 minuts.
Anem amb el Bodoglim.
Anem amb el Bodoglim, però ja veurem què és el que passa. Minut 20 de la segona part. Per tant, encara té molt marge.
Molt mèrit, jugant molt bé.
Contra qui juga?
Contra l'Arsenal.
O el Bayern Leverkusen, sí. Vaja, avui es resol aquesta altra eliminatòria. L'Arsenal és el gran favorit.
Gairebé seria tan sorpresa que el Leverkusen eliminés l'Arsenal com que el Bodoglim arribi a quarts.
No, ara ja no seria sorpresa perquè ho ha guanyat 3-0 l'anada. I deixeu-me dir que els noruecs van acostant-se de tant en tant a la porteria de l'Sporting. Vull dir, no em sorprendria que marquessin, i això, òbviament, els tornaria a donar força avantatge. Però ara mateix tenen només un gol de marge respecte als portuguesos. I abans que parlem de la resta de partits de la Champions, que ja tenim aquí a l'estudi el Sergi Andreu, deixeu-me dir que ja teniu a les vostres plataformes, és a dir, també al web de Catalunya Ràdio, el tercer episodi d'aquesta temporada de Ràdio Volta. a banda d'analitzar què ha passat a la París-Nice i a la Tirrea Adriàtica, ja posen el focus en el que vindrà dissabte a Vila-Sant Rebo amb el primer monument de la temporada, un dels dos que encara no ha guanyat Pogacar i que tindrà en Van Der Poel l'altre gran favorit, i també entrevisten Rubén Peris, el president de la Volta, just aprofitant que la Volta comença aquest dilluns vinent.
Molt bé, doncs sempre interessant el Ràdio Volta. Per cert, també en marxa, ha començat fa uns minuts a Màlaga, el Martín Carpena, l'últim partit del top 16 de la Champions de bàsquet entre l'Unicaja i la Penya. Recordeu que la Penya en té prou, perdent fins a 4 punts, evidentment guanyant també per ratificar la primera posició d'aquest grup i tenir el factor pista a favor a la següent ronda. De moment, a l'equador del primer quart guanya l'equip badaloní d'un. Unicaja 12, Joventut 13, queda per tant tot el partit. Dit això, aquesta nit a l'antena digital de Catalunya Ràdio, la Champions a Catalunya Ràdio, amb Sergi Andreu al comandament. Hola, Sergi, bona tarda.
Bona tarda a tots, com esteu?
Evidentment, pendents del Chelsea-Paris Saint-Germain, de l'Arsenal-Bayer Leverkusen, però el partit estrella és aquest City-Madrid que jugarà a l'Etihad.
Sí, ja tenim 11, si voleu usar els canto.
Sisplau.
El del Madrid, pocs canvis, tant com un canvi.
I per obligació.
I per obligació, la Mendy per Fran García, la resta els mateixos que van jugar a la d'anada, al Bernabéu. Courtois a la porteria, Trent, Rüdiger, Hausen i Fran García en defensa, mig del camp per Valverde, Thiago, Tchouaméni i Güler, Ibrahim i Vinícius al davant. Això pel que fa al Madrid. Més canvis hi ha al City. Estem tots molt pendents del Bodø/Glimt, que per cert ens interessa molt que empati l'eliminatòria.
Perquè tingués una pròrroga, no?
Perquè una pròrroga dins de la transmissió de la Champions a Catalunya Ràdio.
Home, sempre...
Començarem a 3:15, la començarem a 3:15.
Us donen un plus si teniu una pròrroga.
Home, un plus no, però ens ho passarem bé si hi ha uns penals.
I vols més feina, eh? Tu vols més partits.
Sí, perquè uns penals del Bodø/Glimt Sporting de Lisboa, narrats a Catalunya Ràdio...
Clar,
històric, potser, sí. O sigui, aturaríeu la narració del City Madrid per centrar-nos en els penals de l'Sporting Bodø/Glimt.
Sí, clar, tindria molta gràcia.
Sí, perquè coincidirà amb el començament del partit del Madrid.
Encara tindràs marge.
Sí.
No haurà caigut encara el primer gol del City, no?
No, encara no.
Amb quin 11 surt Guardiola?
4 canvis en relació a l'11 del Bernabéu. Donnarumma a la porteria, Núñez, Kuzanov, Rubén Díaz i Rayana Ignuri en defensa, Rodri per davant. Per davant de Rodri, Bernardo Silva, Cherki, Reinders, Doku, i Haaland en atac. Hi ha 4 canvis, els nous són Núñez, Aitnuri, Cherki i Reinders. Mm.
S'ha carregat...
Savinho...
Exacte, Savinho, no? Cherki dins.
Sí. Savinho, O'Reilly...
O'Reilly...
Reinders, titular.
Sí, Savinho. Els que cauen són Savinho, O'Reilly, Guiji, el central, i Semenyo.
I Semenyo, exacte.
I bé, avui sembla un 11 més equilibrat, amb 3 migcampistes, no com l'altre dia que n'hi havia un.
Amb opcions de desequilibrar-lo a la banqueta si li fa falta.
Ah, això mateix.
Deu haver-hi bon ambient a Manchester, després hi anirem amb l'Oriol Domènech.
Ara hi anem. Algú pensa que el City remunta?
És complicat, és molt difícil, si algú pot fer. Són equips amb molta capacitat ofensiva, com és el City, com doncs, les mateixes probabilitats que ve el Barça davant d'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei, que eren, i al final es va estar a punt. Per tant, un punt d'esperança encara el tinc. No sé on el vaig buscant, però el tinc.
Busca'l.
Jo l'he perdut, aquesta esperança l'he perdut després del partit del Bernabéu. La tenia el partit del Bernabéu, tenia claríssim que guanyaria el City sobrat i 3-0, per tant, avui ho veig impossible.
M'esteu ensorrant la transmissió?
Sí. Impossible! Impossible! Guarda aquest tall, Salva Pou, impossible! Demà li fotrem pel cap.
Una mica més d'optimisme, no, aquí, Sergi?
Rico, tanques tu.
Rico, amunt, amunt.
Jo no parlo d'aquest assumpte.
Ostres, no pinta bé, això. No pinta bé. Jo hi crec totalment amb el City, i tant.
És favorit, no?
És favorit, també, per la remuntada i per la
material sensible. D'aquí, el partit d'aquí a 3:15, a les 9, a la Champions a Catalunya Ràdio, a l'antena digital, d'aquí a mitja hora clavada amb el Sergi, el Ricard Torquemada, la Ruth Vilà...
El Camps, el Ripoll... Una gentada.
Sí. Sergi, bona transmi, passeu-vos-ho bé i que remuntem.
A veure, si és veritat.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
Només amb tu els dies són més fàcils. Només amb tu les hores són més calents.
Un quart de nou. De seguida tornarem a Manchester, però... Vaja, tornarem, no, hi anirem. Hi anirem, efectivament. Però abans, per rematar el que ha deixat dit Joan Laporta aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio, Laia, què més hem de saber?
Sentim alguns fragments. L'hem vist molt relaxat, molt content, Joan Laporta. Ha explicat com serà la seva convivència amb Just i la resta de la Junta. Serà fàcil, la convivència. Demà, per exemple, anirà convidat a la llotja i així anirà sent en tots els partits, però sí que vigilarà molt de no fer res que no pugui fer com a president electe. L'hem sentit parlant de la renovació de Flick i ara el sentirem parlant de la de Lewandowski, que si depengués només d'ell mateix com a president electe del Barça, el renovaria.
El Robert, jo crec que s'ho mereix, va venir amb unes condicions que ens va ajudar molt, i si es volgués quedar el Robert, perquè clar, també té ofertes, imagino, però si es volgués quedar, jo crec que hauríem d'arribar a un acord amb el seu agent.
Una altra qüestió que ha tractat, les obres de l'estadi, la temporada que ve, la que va començar encara, l'acabarà o s'acabarà amb 105.000 espectadors, és a dir, amb el màxim de capacitat possible, i a l'altre estiu, quan es col·loqui la famosa coberta, que n'hem parlat molt, a veure quan es trigarà, doncs avui Joan Laporta ha explicat que el Barça segur que si ha de marxar del Camp Nou no tornarien a Montjuïc, però sí que estan estudiant la possibilitat de tornar a jugar al Johan.
Són 4 mesos, potser només aconseguim 3 o 2 i aleshores doncs, ens anem a 2 mesos fora, que ens agradaria que fos el Johan.
Però el Johan s'hauria d'ampliar, o no?
Sí, el Johan tenim 6.000. Incrementar l'aforament també jo crec que ajudaria a posar més gent al Johan, als equips que juguen allà, i bé, és un objectiu. Si Sant Joan Despí s'ha posat, doncs, en el seu moment... El regidor d'esports, i em sembla que vam arribar a parlar amb l'alcalde d'un dels partits que va venir, ho veien malament.
A mi m'ha cridat l'atenció que la porta evidentment l'objectiu original és no haver de tornar-se a moure del Camp Nou, però ha arribat el cas que plantegi com a prioritari un Johan Cruyff amb 10.000 espectadors que no pas un Montjuïc amb 50.000. Ho dic perquè aquesta temporada sí que s'han jugat 2 partits al Johan Cruyff, però si el Barça ha de marxar no serà per 2 partits, serà per... Calculo que per alguns mesos.
Sí, però ell calculava 2-3 mesos, potser, perquè clar, calcules els 4 o 3 que guanyes a l'estiu...
Que són 10-12 partits, potser no arriba a 10.
Però clar, són més de 2.
No, sobretot el problema és més els excessos al Johan Cruyff. Que
es col·lapsen, sí, que és difícil.
Això és el que diuen que estan parlant, però que té una difícil solució, perquè no pots ampliar els excessos, vull dir, és el que és. Sí, les rotondes, com arriba a l'estadi...
Bé, ja va haver-hi una vegada que va dir que el volia ampliar 50.000,
sí, però allà jo crec que...
L'alcaldessa de Sant Joan Despí va estar a punt de tenir una lipotímia.
Sí. No, i els mateixos tècnics del club també la van tenir, també. Aquesta lipotímia.
No, no, ara ja parlen d'això, de 10.000, i que seria una ampliació, en tot cas, que quan es fes ja seria definitiva. Clar,
això està bé,
que
perquè...
Que no és una grada d'aquesta posició.
La segona part de la idea, que és per fer un recinte que estigui més d'acord amb l'assistència que té ara mateix el femení, a mi em sembla bé, jo crec que està ben tirat. Ara, que el primer equip hagi de jugar allà per un període relativament llarg, a mi m'ha cridat l'atenció, no dic que estigui malament, perquè ja hem explicat molts cops que el lloguer de Montjuïc és una atrocitat, des del meu punt de vista, per tant... Potser el que perds per una banda ho acabes estalviant en lloguer.
En aquesta última... Acabes tenint un estadi millor, diguéssim.
Un segon
estadi millor.
Però és que l'ampliació de Johan Cruyff fins i tot la podries plantejar independentment de que el primer equip hagi de marxar o no.
Jo la interpreto en aquesta lectura, la proposta que fa Laporta, en el sentit de aprofitem que és una necessitat que imaginem que tard o d'hora tindrem, que és la d'ampliar el Johan Cruyff, i ho fem ara, que així pot jugar el primer equip.
Tenia una necessitat d'ampliar el Johan Cruyff. És molt nou aquell canvi, es podia haver...
Sí, es podia haver previst en el seu moment, sí. Però jo crec que quan es va calcular aquest estadi encara no s'havia produït l'explosió del Barça femení, i imaginaven que per la Lliga F n'hi hauria suficient. El que passa que després, per calendari, ens estem trobant i ens vam trobar la temporada passada, que el Barça femení ha de jugar rondes de Champions i ha prou decisives en un camp que és molt petit.
Sí.
Molt bé, sí, veurem. Sí. Això estem parlant no d'aquest estiu 2026,
no,
sinó de l'estiu del 2027, quan en teoria està projectat que el Barça aixequi la coberta del nou Camp Nou.
si és que els tempos continuen com fins ara, que ja ho veurem.
Dues qüestions ràpides més. Una, ha parlat del vot telemàtic i diu que l'implementaran, és a dir, que l'han d'implementar, que volen introduir el vot telemàtic per les eleccions, però també per altres decisions i altres situacions al club, i que les assemblees, que ara són telemàtiques, com que la gent també es queixa, seran híbrides. És a dir, seran telemàtiques, però recuperaran, perquè econòmicament ja està bé el club i llavors et pots permetre més que tornin a ser també presencials. Bé, això ho anirem veient, si ja es comença a aplicar a partir de la següent assemblea. I, per últim, hi ha un moment que el Ricard Ostrell li pregunta si no havia pensat mai en fitxar Guardiola per que tornés al Barça. I això ha dit.
Ui, al seu dia vaig dir-li, quan vaig a la primera... al 21 vam estar parlant, i vaig parlar amb el Xic i el Pep, doncs, a veure com ho veien i tal, però ells estaven ja allà molt, molt situats, no? El Pep, doncs, el Barça és casa seva, és com el Xic igual, no? En aquest aspecte, els dos saben que el Barça és casa seva i ve a ser una mica el mateix que amb el Messi, no? Que és són referències del barcelonisme, són, a part de llegenda, són persones que porten el Barça dins i és que la seva força.
Hi ha penal favorable a l'Sporting de Portugal a Lisboa, un xut que ha refusat...
Molt clar per mi.
Bé, un xut centrat dintre de l'àrea. Li toca... Espera, que ho explico primer. Li toca a les mans de Bjorkan, el VAR ha cridat l'àrbitre i ha considerat que efectivament eren unes mans potser una mica separades del cos, clarament tapaven la trajectòria del xut centrada del jugador de l'Sporting. Per tant, xutaran aquest penal per empatar l'eliminatòria. I és gol. És gol de Luis Suárez. Per tant, l'Sporting de Portugal, que marca el tercer. I ara mateix aniríem a la pròrroga. Els desitjos de Sergi Andreu complerts, perquè som al minut 78 de partit, i compta, perquè, clar, queden 12 minuts amb l'Sporting jugant a casa i el Bodoglin, que ara mateix perd per 3-0.
Ara no voldria entrar en un debat amb la Mireia sobre aquesta acció en concret, però a mi això no em sembla penal en la vida. No,
però les mans que xiulen ara sí, claríssima i separada.
No, la mala té separada a Costa.
Però que li rebota el cos primer.
Està rebotada d'ell mateix.
I a més la té molt poc separada. Vaja, no és que tingui el braç estirat.
Bé, el VAR l'ha cridat, el VAR i l'àrbitre en aquest cas han coincidit en que eren mans.
I a més, encara em crida més l'atenció que ni ho ha anat a veure. És a dir,
sí, ho ha anat a veure.
Pensava que li havien dit del VAR i anava a dir, coi. D'acord. En fi, bé... Sembla que no tinguin gaire ganes de veure el Bodo com a rival del Barça a les semifinals de la Champions, ni la Mireia ni la UEFA, no passa res.
Doncs bé, hem sentit ara la porta que parlava d'aquest, ja ha parlat d'ell, sí, que quan va arribar el 2021 sí que va intentar que Guardiola i Xiqui, diu, vaig parlar amb ells per veure si tornaven, però que estaven ja ells molt bé al City, que no... Però vaja, sí que és veritat que aquesta opció, no sé si havia parlat abans d'aquesta opció, però de Guardiola i Xiqui, que abans en parlàveu.
Sí, sí, sí.
El 2021, quan va arribar a la presidència.
Jo crec que el seu desig d'intentar que Guardiola vingués sí que se sabia, però que havia intentat fins i tot incorporar-lo amb el PAC a Xiqui Beristany, jo no ho havia sentit, certament.
No, la veritat és que ha estat una revelació sorprenent i hauria canviat, evidentment, la història de tot el que ha passat després. Bé, els resultats no els podem saber, però...
No sé si va estar mai a prop, realment, aquesta situació. Mira, és més, diria que més aviat que no.
Mira, saps què podem fer? Li preguntarem al nostre Torracollons.
Tant si te la bufa, ets de bona pasta o un torracollons, tria els ximplets.cat. Regals que parlen català. Som l'original, som el que xerrem. Els ximplets.cat us ofereix el torracollons del tot costa.
Avui el nostre torracollons particular és a l'Etihad de Manchester, a mitjoreta perquè comenci aquest City-Madrid. Oriol, ara la Laia ens feia escoltar aquest document de Laporta, que deia que havia intentat el retorn de Guardiola i Xiqui Beristain en PAC el 2021. Et consta aquest interès, aquesta... En fi, no dic negociació, però aquest sondeig?
Sí, a mi el del Pep em consta de que Laporta va parlar amb el Pep, el del Xiqui no em constava, però bueno, em puc imaginar que igual que Laporta et mira Guardiola, també et mira Xiqui. O sigui que no m'estranyaria que fossin els dos en un PAC.
I la resposta de Guardiola, vaja, com més evident va ser que no, eh?
Sí, exacte. Jo ja ho he dit moltes vegades, que creu que com a entrenador segur que no hi haurà una segona etapa a Can Barça, que en una altra posició no ho sabem, però com a entrenador segur que no, i per tant ja, com bé se sap, li va dir que no.
Molt bé, doncs avui hem fet revisió històrica de com hauria pogut ser el mandat esportiu de Joan Laporta si Guardiola i Chiqui li haguessin dit que sí el 2021. Guardiola, com a mínim, ens explica l'Oriol que va dir que no. Oriol, ara et pregunto si t'ha molestat alguna cosa del tot costa en els últims dies.
No, avui estic molt al contrari, estic molt a favor avui.
Molt a favor?
Home,
sí. Clar, això no sé
què ha passat?
No, va, no sé si ens pagaran la publicitat.
Però no passa res, perquè tenim el Miguel Rico aquí a l'estudi.
No, però jo vull ser just, sempre soc molt crític amb les preguntes, i avui quan l'he vist, estava per aquí passejant, i he entrat al Twitter i l'he vist, dic, gran pregunta avui.
Va fer reflexionar... Us heu posat d'acord els dos torracollons, el Miguel Rico i tu.
No, però entenem de coses aquestes.
T'ha fet pensar, la pregunta?
M'ha fet pensar molt. Tinc la resposta, però m'ha fet pensar molt, la veritat.
I quina és la teva resposta?
La meva resposta és Frank Rijkaard. Sí, si la pregunta és mèrit, mèrit és Frank Rijkaard. Perquè Frank Rijkaard com a entrenador venia d'enviar l'Sparta Rotterdam a la segona divisió, a l'Eredivisie. Vull dir que va ser una aposta molt difícil, molt valenta, molt inesperada i que va sortir rodona. Allà amb Hansi Flick, és un dels millors veïns de la història. Pep Guardiola, els que vam seguir el seu any al Barça B i anàvem als entrenaments, ja veiem que seria un grandíssim entrenador i, per tant, la que té més mèrit és la contratació de Frank Rijkaard.
Veus?
Hi havia diversitat.
Només un 6% de l'audiència del Tot Costa pensa com l'Oriol, però jo estic...
Ara potser creix. Ara la gent vota més gaire.
Jo estic al pal l'Sporting de Portugal. Oriol, l'Sporting està a punt de carregar-se el Bodoglim, que ho sàpigues, per si no t'ha arribat la informació.
3-0. Ara estic veient
3-0. 3-0, sí. Un penal que només han vist l'àrbitre, el del Bari Mireia Vera, està condemnant el Bodø/Glimt. De moment el 3-0, ara un pal de l'Sporting i encara queden ben bé 10 cada 10 minutets. No?
Quan vegis aquestes mans, Oriol, a mi m'interessa la teva opinió. No crec que l'audiència estigui molt interessada en un penal de favorable a l'Sporting de Portugal, però a mi m'interessa.
Si se'ls acaben carregant, serà una de les jugades clau de la jornada. Gairebé estic per convocar un baròmetre,
Sí. Demà li preguntarem també a Fàbregas, sí.
Oriol, així del programa d'avui no tens queixa, eh? Ho dic perquè, vaja, com a torracollons oficial...
Estan en Manchester, no us he pogut escoltar, però l'únic que he vist, que és la pregunta, m'ha encantat, ja us ho he dit.
Molt bé, per tant, l'Oriol avui no es posaria la samarreta dels ximplets.cat de Torracollons i, per exemple, es podria posar la de Malabufa, perquè no ha trobat res que li sàpiga greu. Home,
alguna positiva deu haver-hi a samarreta.
Un missatge positiu.
Mira, ara així estic mirant el catàleg Malabufa, soc jubilat, que aquesta encara no t'escau.
Que us bombin.
Que us bombin, jo sóc a Manchester i vosaltres no. Aquesta estaria bastant bé. Què, remuntarem o què?
Home, també era complicat que l'Sporting l'aixequés el partit al Bodø/Glimt i van 3-0. Vull dir que en futbol s'han vist coses pitjors. Jo tindria molta més esperança si Haaland estigués en forma. La veritat és que Haaland porta un mes i mig que no marca, però no només no marca, sinó que no fa por. Però bé, també s'ha de pensar que el City té altres grandíssims jugadors que també poden resoldre per si mateixos, que si comencen marcant aquí la gent apreta moltíssim. I, per tant, l'esperança hi és. Que la tindria més amb un Haaland inspirat, sí. Però l'esperança jo crec que l'hem de tenir.
Molt bé, doncs l'Oriol que està... Bé, prudent, per dir-ho d'alguna manera.
No l'he vist gaire entusiasmat.
No ens has contagiat. Jo crec, però la veritat és que no és fàcil. Alguna cosa que et cridi l'atenció de l'11 de Guardiola?
Ara estic veient aquí, els jugadors calentats perquè just acabo d'arribar a l'estadi. Veig jugadors que si me'l cantes, millor.
Mira, Donnarumma, Nunes, Kusanov, Rubén Díaz, Eid Nuri en defensa, Rodri, Bernardo, Silva, Reinders al mig del camp, Cherki, Haaland i Doku al davant.
Home, s'esperava una mica de revolució, la veritat és que fa tres canvis respecte a l'anada, no? Eid Nuri, Reinders i Cherki. Bueno, jo crec
I
que...
I el central, Gehi. No? Gehi, sí. També.
No, també va jugar a la nada.
Sí, que... I no hi és, no,
no
avui?
No, que és que ha caigut de l'11.
Ah, i què és? Rubén Díaz, sí?
I Kusanov, que va jugar de lateral a la nada.
Ah, vale, i Núñez a la dreta.
Això mateix, sí, sí.
Bé, en principi. S'esperava una revolució a l'11, la veritat és que fer quatre canvis respecte a la nada es pot parar de revolució, però bueno, és, evidentment és un 11 de primeríssim nivell, grandíssims jugadors i capacitadíssims per aixecar això.
Molt bé, doncs l'Oriol, que intenta contagiar-nos d'aquella manera ànims, el Madrid realment ho té molt bé després del 3-0 de l'anada. Ja us ha explicat abans el Sergi Andreu que només hi ha un canvi en l'11 d'Arbeloa, que és l'entrada de Fran García al lateral.
Un 11 per el City ha de fer molt mal, perquè per mi Fran García no és jugador de nivell per aguantar les embestides dels jugadors del City, però bueno, veurem.
Molt bé. En teoria és la parella de ball de Cherki, si és que el francès juga tirat a la dreta.
Oriol, diré...
Bueno, Cherki, i després pot entrar Savinho, Semenyo... Vull dir que el City pot ser molt mal per aquesta banda.
Oriol, divendres vens al Toc Costa, eh?
Perfecte.
Tenim aquí...
Segur que entre el programa de mai de dijous alguna Torre Collonuda la trobarem.
Molt segur, bé. Segur. En tot cas, ja tenim aquí la teva samarreta de Torre Collons professional. Perfecte. I ara, pel primer que truqui al 932017474, s'endú una altra samarreta de Torre Collons i la tassa de porcellana a conjunt.
El Miguel està ensorrat. Haurem de parlar.
Perquè també en vol una, sí, ja el veig. Ja el veig.
No és que la vull, és que la mereixo.
La mereixes, sí, és sí, cert, sí, perquè... No, no, sí, sí. A poca gent li escau tant com a tu, aquesta sí. Samarreta.
Molt bé. Bueno, de tu no parles.
Jo ja la tinc, jo segur? Ja la tinc, no. També.
El Néstor Arteaga s'endú aquesta samarreta de Torracollons professional dels ximplets.cat, que estic segur que d'aquí a pocs dies tindrà també com mereix el Miguel Rico. Oriol, gràcies i a gaudir de la remuntada. Una abraçada.
Aviam si és, et veiem divendres.
I gràcies al Gerard Tautet, al Miguel Rico i a la Mireia Vera, que fa que sí amb el cap, com volem dir. Avui no m'han tingut fins a 3/4 de 15.
Avui arribeu al partit.
Avui
sí,
podeu anar a veure el partit. No, tu, Laia, et quedes. No, això no. Gràcies també a la Laia...
Que vagi molt bé, un plaer.
A la Laia Tudel, que ha tingut avui un idili particular amb el Trippier, el lateral del Newcastle. Va, farem una pausa i hem d'enfocar la prèvia de la tornada de la Copa de la Reina entre el Barça i el Badalona. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Al meu pare li he agafat, pel dia del pare, el cupó extra dia del pare de l'11 de 17 milions. T'agraden?
Sí. A veure, 17 milions són una cosa que a mi sempre m'ha agradat. Però, esclar, a qui li han d'agradar és el teu pare. Però jo crec que sí.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra dia del pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra dia del pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Renault Symbio Full Hybrid i Tech autorecarregable. El teu SUV familiar amb sistema Open Air Link amb Google integrat i maleter de fins a 624 litres. Fabricat aquí. Aprofita el Renaulution Days amb les millors condicions en tota la gamma. Tan sols fins al 28 de març. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Pos. Tots en tenim alguna.
T'agraden estius, no?
Les pors ens paralitzen.
Casa't amb mi!
Ens fan dubtar, desconfiar.
Qui d'aquí ha perdut alguna cosa?
Què insinues?
Ens fan callar quan voldríem cridar. Ah!
Tots tenim els nostres secrets.
Les pors no ens deixen ser qui som, qui volem ser. Però quan ens enfrontem... Tu seràs la tempesta. Ens fan créixer.
Jo mai mai. Nova temporada disponible a la plataforma 3Cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Pots pensar que triar un cotxe nou entre tantes opcions resulta complicat. El fàcil és venir als dies únics d'Àcia, només del 16 al 28 de març i trobar tota la nostra gamma amb ofertes especials. Reserva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Tot el que passa, passa al Matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem, també la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè perdés 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones. Sí. Organitzes una guerra i mates a gent. Sí. A tombollons. Ah, no passa res. No passa perquè res. Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Los días como hoy, no soy, no estoy, no encuentro donde...
5 minuts passen de 2:15 del vespre. Què és això, Salva? Ah, la Su, ja em sonava. M'agrada molt la veu de Su.
Temps afegit a Portugal. Es manté l'Sporting 3, Bodoglim 0. El minut 3 del temps afegit, que en serà de 5. Per tant, ens queden un parell de minuts perquè acabi aquest partit. Amb aquest resultat aniria a la pròrroga. L'Sporting de Portugal i el Bodoglim, recordem, l'Sporting ha fet el tercer amb un penal que el Costa considera que no ho és mai de la vida. La Vera deia que era claríssim i jo m'apunto més a la teoria de la Vera, també el Torquemada.
Autet
però s'haurà de veure...
Al costat bo de la història...
Potser l'heu de veure repetit, però en tot cas l'àrbitre ha anat a veure el monitor i ha semblat clar, i és el que ha xiulat. Segurament els noruecs estan d'acord amb tu, Costa.
No, indiscutible, estan sent robats a Lisboa.
El teu pare.
Ara estarien classificats i hauran de jugar una pròrroga del tot innecessària, però que a la vegada, com deia el Sergi Andreu, serà ben emocionant i que podreu seguir íntegrament d'aquí a uns minuts a l'antena digital de Catalunya Ràdio, on hi serà la Ruth Vila. Hola, Ruth, sí. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Ruth serà els nostres ulls en el Chelsea-PSG, però abans ve aquí a fer-nos la prèvia del Barça-Badalona, partit de tornada de la semifinal de la Copa de la Reina, que es juga demà a les 9 al Johan Cruyff.
Visita avui de Joan Laporta també al vestidor de l'equip femení després de l'entrenament. I una molt bona notícia, el retorn de Catacoll, recuperada ja dels problemes que tenia al genoll. Va passar una artroscòpia el 13 de febrer, és a dir, que van dir 4 setmanes, ja ha estat això, un mes mal comptat. Veurem si Cata juga ja demà o no encara contra l'Ona Badalona, pensant sobretot que l'altra setmana ja hi ha Champ. Romeu avui ha insistit que a l'anada l'equip no va estar bé en la finalització.
Vam errar moltes, moltes situacions en metres finals, no només de les accions de tir, sinó de l'última centrada, de l'última passada. Vam caure molt en fora de joc perquè elles tiraven la línia força alta. Vam tenir accions en metres finals que, evidentment, hem intentat corregir a través de vídeo i entrenament. I són coses que habitualment errem poc, fallem poc en aquest tipus de situacions i allà ens hi vam trobar.
I l'Ona Badalona, que és una mica el pupes, perquè continua sumant baixes i ara la línia defensiva s'hi afegeix a la baixa de Nerea, lesionada, i ja tenia lesionades Berta i Cubedo, que són en teoria les centrals titulars. Per tant, Tamà té una central només habitual per jugar aquest partit contra el Barça. Venen a més de perdre 0-4 contra el Granada a la jornada de Lliga, però després de l'empat a 0 a l'anada, l'equip de Marc Ballester, la veritat és que és ambiciós, com explicar Paula Sánchez.
Podem fer història i que és molt important fer un gol al Barça, no? Perquè això és el que ens donarà doncs, aquestes opcions que puguem tenir, aquestes ocasions que tinguem, aprofitar-les al màxim, perquè adelantar-nos al Barça, no? Seria com aquesta espinita, no? Que dic jo, de poder tenir aquesta il·lusió també, a més de dir hosta, ho podem fer i ho podem treure.
Aviam com va de públic demà, el Johan, perquè clar, després d'un partit de Champions, veurem si va gaire gent o no.
No és la millor, ni la millor hora, diria. Normalment el femení acostuma a jugar més d'hora,
sí,
i evidentment després del partit del masculí doncs arribar-s'hi, com el càlcul optimista de la
arribar,
però
és veritat que els accessos al Johan Cruyff són complicats, vull dir, pots arribar i després has d'aparcar, però sí que hi ha marge.
ens podem agafar que l'eliminatòria no està resolta, que és un 0-0 de l'anada, que segurament no era previsible, que un altre, que si l'eliminatòria estaria resolta encara seria menys atractiu anar-hi, no? Però bé, és un accés a una final de la Copa de la Reina, el que juga demà.
Demà juga Maria a la porteria del Badalona.
Sí, clar, sí.
Compte, perquè és l'heroïna de la Copa.
Sí, sí. Està tocada per una vareta.
Al camp de la Reial Societat, i el partit de Nadà també, vaja,
molt
ja
hi
vam parlar amb ella. Veurem. Vaja, el partit es resumeix en un Barça-Maria, i si Maria està inspirada, el Barça ho tindrà, evidentment, més difícil per complir el pronòstic i ser a la final de la Copa. Això serà demà a la nit. Ara la Ruth ja marxa al seu ritme, perquè la tenim mig lesionada, cap a la Champions a Catalunya Ràdio. Gràcies, Ruth.
Fins ara.
Per cert, tenim ja... vaja, s'ha acabat el partit a Lisboa, per tant hi haurà pròrroga. I tenim a punt, vaja, el tram final del segon quart, a poc de 2 minuts pel descans, la penya només perd d'un, a Màlaga, 39-38. Ara mateix aquest resultat faria que la penya fos primera de grup. Abans de tancar... Déu-n'hi-do, com plou a Lisboa. Cosa que ho fa tot plegat més èpica. Abans de tancar la plana futbolística del dia, torna la Sònia Oleart per fer-nos escoltar el més destacat del Tiempo de Revisión. Ja sabeu, aquest tutorial que treu setmanalment el CTA, el Comitè Tècnic d'Àrbitres, per repassar les jornades del cap de setmana. I, evidentment, Sònia, teníem interès per saber... com avaluaven aquest gol que van concedir al Mallorca, tot i que nosaltres i el Joan Fàbregas ens va semblar una falta flagrant de Samu Costa sobre Urco.
El Comitè Tècnic d'Àrbitres assegura que de Burgos Bengoetxea no només falla en donar validesa al gol de Pablo Torre, sinó que, a més, hauria d'haver castigat Samu Costa del Mallorca amb targeta per la puntada de peu a Urco.
Tras revisar minuciosamente la jugada, recomienda al árbitro revisarla, porque considera que antes del tiro, el primer jugador del Mallorca golpea temerariamente en el pie al defensor, sin llegar a tocar el balón, por lo que se debería de decretar falta del delantero en la fase de ataque. El árbitro, tras la revisión en el campo con el OFR, decide mantener el gol. Para el CTA, la llamada del VAR es correcta, ya que la falta existe e incluso es una acción que debería haber ido acompañada de la sanción disciplinaria de tarjeta amarilla. La decisión final del árbitro es errónea, al desestimar la recomendación del VAR y el tanto debió anularse.
Vaja, que l'Espanyol, Sònia, es carrega de raons, en aquest cas de manera oficial, per sentir-se perjudicat, i ja no és la primera vegada.
Sí. Estaran contents, com a mínim, perquè moralment els donen la raó del que han estat reclamant, però vaja, els 3 punts ja no els hi torna ningú. També parla el CTA del segon penal del partit del Barça amb el Sevilla, aquell per mà estesa de Carmona, diu el CTA que està ben assenyalat.
Al avanzar el balón, este golpea en el brazo estirado el defensor sevillista. El árbitro deja seguir, pero el VAR, tras analizar la jugada, recomienda al árbitro su revisión por considerar que el brazo está en posición antinatural y ocupando espacio indebido. Tras detener el juego en espacio neutral, acude al monitor y viendo la toma que le muestra desde el VAR, señala penalti. Para el CTA, la intervención del VAR es correcta. El brazo totalmente extendido en el suelo del jugador visitante se encuentra en posición antinatural y ocupando un espacio que no le corresponde.
Aquí hi havia el dubte, ho vam debatre diumenge a la TDT, si el braç del jugador del Sevilla es podia considerar un braç de suport, que ja sabeu que no es penalitzen com a falta, però el CTA, i aquí crec que hi vam estar d'acord tots, fins i tot diria que els del Sevilla, va fer bé el barman de cridar l'àrbitre, en aquest cas Martínez Munuera, perquè corregís la seva decisió, vaja, que marqués un penal que no havia apreciat sobre el terreny de joc. El que hi ha a parar és el bo d'en Richie, de Burgos Bengoetxea, perquè no va voler fer cas del VAR, que és una acció que passa, vaja, jo diria que bastant poc sovint, que l'àrbitre de camp no faci cas del que li recomanen des del bar.
Que a mi com a concepte m'agrada.
Sí, a mi també.
Que és però... que demostra personalitat, però clar, si les imatges el que et diuen és que t'has equivocat, sí, ho has d'admetre. Una altra cosa és el típic penal que és més interpretatiu.
Sí, sí, estem d'acord. Què passa aquí més que interpretació és que l'home no ho veia.
No ho veia, no ho veia.
És que no estic veient el punt de contacte, anava a repetir.
Segurament des del bar el podien haver ajudat una mica més.
Sí, però... clar, però el bar ja saps que tampoc poden conduir. El bar et poden dir...
No en el que li deien a l'àrbitre, sinó en les imatges que li van arribar a ensenyar.
Això potser sí. En fi...
No sé si n'hi havien de millors. Després n'hem vist de millors. Sí, no sé si en aquell moment.
Avui ja sabeu que estem en guerra amb Tiempo de Revisión, normalment batejat en aquest programa com a Tiempo de Charlotada. Avui no, avui Tiempo de Revisión. Ha estat d'acord amb el criteri del programa i sobretot amb el criteri del baròmetre. Sònia, alguna cosa més?
Res més.
Gràcies.
Adéu.
Farem una pausa i acabarem al tot costa parlant d'hoquei, perquè hi ha hagut una sanció al Caldes que déu-n'hi-do. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra plataforma renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Instruccions per construir futurs. Col·loca a la base una educació de qualitat. Ves-hi apilant aprenentatges i experiències increïbles. I per últim, contempla com els teus fills arriben tan amunt com puguin somiar. A l'escola construïm futurs. Preinscripció escolar 2026-2027. Del 4 al 18 de març, educació infantil de segon cicle i primària. I del 6 al 18 de març, educació secundària obligatòria. Més informació a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Me'n vaig. El viatge en la literatura. Al MUT 2026 parlarem del viatge a través d'obres literàries. Viatges plaents, involuntaris, forçosos, els que ens transformen i els que ens fan mal. Festival de Literatura MUT, del 19 al 21 de març a Olot i del 26 al 28 de març a Girona. Més informació a festivalmut.cat.
La guerra d'Ucraïna també ha entrat a les escoles russes.
Tu hauràs de gravar en vídeo com els nens llegeixen poemes sobre la victòria o una cosa així.
Per conquerir la ment dels nens.
Faria servir la meva càmera per gravar l'abisme en què estàvem caient.
Premi BAFTA i nominat a l'Òscar al millor documental, Mr. Nobody contra Putin. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les... I jo pensava, però què he fet de dolent? No sé, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Minuts passen de 3 quarts de 9 del vespre. I l'Sporting a Lisboa, Sònia, sembla que...
fa el quart i no li pinten bé les coses pel Bodoglim. Ara mateix som, recordem-ho, a la pròrroga i Araújo ha marcat el quart gol de l'Sporting de Portugal en una pilota que ha recollit dins l'àrea, assistència de Trincao, l'ex del Barça. Araújo amb l'esquerra ha batut el porter del Bodoglim, Haikin, i ara mateix 4-0 al minut 4 d'aquesta pròrroga. Encara queda tota la primera part d'aquesta pròrroga i la segona, és a dir, el Bodoglim té opcions encara d'empatar a l'eliminatòria, però s'ha de dir que... bé, ara, clar, evidentment l'escenari del partit ha canviat, ara és l'Sporting de Portugal el que es queda enrere i cedeix la pilota al Bodoglim, veurem què és el que passa. Recordem, busquem el primer quart finalista d'aquesta Champions.
Temps en tenen, 25 minuts pel cap baix, però la veritat és que els noruecs semblen bastant cansats i bastant tocats per aquest quart gol. Ja sabeu que la nit europea la podeu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio, la Champions a Catalunya Ràdio, amb el Sergi Andreu, el Ricard Torquemada i companyia, amb el desenllaç d'aquest partit i amb el Madrid City, amb el City Madrid com a plat principal. Mentrestant, nosaltres parlarem d'hoquei perquè hi ha una situació complicada pel Caldes a l'hoquei Lliga després que ha rebut una sanció duríssima pel partit suspès contra l'Alcoi el mes de febrer, que no es va poder disputar per problemes a la pista en ple temporal. Míriam Guàrdia, bona tarda.
Bona tarda. El comitè de competició ha decidit donar el partit per perdut a Caldes per 0-10. A més, li retira 3 punts de la classificació i li imposa una multa de 1.500 euros. Des del Caldes asseguren que la multa econòmica és el menys important. El cop ha estat en la classificació, perquè amb la sanció passen d'estar a 4 punts de la salvació a situar-se a 10. Defensen, a més, que la suspensió va ser obligada per les condicions meteorològiques i les alertes de la Generalitat, sense temps per trobar una pista alternativa. També lamenten la manca de facilitats de l'Alcoi per ajornar el partit. L'equip del Vallès Oriental ja ha anunciat que presentarà recurs i espera que aquest cas serveixi per millorar les condicions del pavelló municipal.
Gràcies, Míriam, per comentar la jugada, en aquest cas per comentar la garrotada. Tinc en línia el president del Caldes, el senyor Pere Barrios. Senyor Barrios, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, és una sanció que, vist des de fora, ens ha semblat duríssima, prou per trucar-lo i preguntar què li ha semblat, si s'ho esperaven.
No, la veritat és que estem sorpresos, tal com heu dit, ho heu resumit perfectament, i és una situació que no ens podíem imaginar. El dia 11 de febrer estàvem amb alerta per vent i pluges, ens havia provocat algun desperfecte al sostre i vam tenir la mala sort que aquell moment abans del partit va ploure i hi havia una gotera, però després ens estan dient que havíem de tenir una pista alternativa i que estàvem buscant-la, però que com que tota la comarca i, bueno, i tot el país estàvem amb alerta per protecció civil, per no recomanacions de no sortir, etc, que era molt difícil trobar corrents una pista alternativa en un poble del voltant. I no ens havíem imaginat, en aquell moment no ens imaginàvem pas res d'això, pensàvem que buscaríem una data, i és veritat que l'equip contrari en aquest cas no s'hi va posar gens bé, sinó que ell va fer ja un tràmit jurídic i va demanar doncs que li donguessin un partit per guanyat. I aquí estem, preparant els despatxos, les apel·lacions i els recursos per poder-ho intentar solventar, perquè això, la veritat, ens deixa pràcticament descendits.
Clar, ara hi entrem en la part de classificatòria, però diu la federació que els va avisar amb prou temps que havien de buscar una pista alternativa. Quan és prou temps?
Bueno, nosaltres vam ser els primers que ens vam dirigir a la federació, uh-huh. I vam dir que hi havia problemes a la tarda, ja a la mateixa tarda, això era un dimecres, i ens van dir que l'equip del COI estava viatjant ja. Jo no sé les converses exactament, en teoria la normativa sí que obliga a tenir sempre doncs, una pista una pista alternativa per casos de força major. Però, clar, en aquell moment tampoc ho vèiem que hi hagués força major, fins que no hi va haver la pluja, que va començar just una estona abans de les 9 de que comencés el partit. Llavors, en aquell moment és quan es van començar a fer gestions, però era molt difícil, perquè tothom et deia, doncs, això, no? Escolta, amb aquesta situació que m'estàs dient, que vols fer traslladar el públic i tothom ara cap a Sentmenat o a Palau o Sant Feliu. Era una mica d'allò, no? I no ens imaginàvem que la conseqüència podia arribar a ser tan greu.
Mm-hmm. Ho comentava abans, té la sensació que amb bona fe de l'Alcoi això no hauria passat? Vull dir, per exemple, hi va haver, si no m'equivoco pel que he llegit, la pluja va cessar al voltant de 2:15 de la nit i cap a 3:15 hauria pogut començar el partit sense, ja amb la pista seca, sí. No? Sobretot a la zona aquesta de la porteria.
Quan ells marxaven, quan estaven recollint les seves coses, nosaltres vam fer un entrenament a la pista en perfecta situació, vull dir, no hi havia cap impediment. El que passa és que els àrbitres van córrer i tothom va córrer una mica massa, potser. Ens sembla que ens van donar 10 minuts o 15 minuts a veure si parava la famosa gotera, però no, després ja van això. I bueno, hi ha precedents, força precedents d'aquí partits, situacions similars on els dos equips es posen d'acord i trien una data i ja està. Però clar, si una de les dues parts no es sabé la negociació aquesta i tira pel dret, com clarament va fer, demanant ja directament per escrit que se li donés el partit per guanyat, doncs curiosament han tardat un mes, ha passat un mes i més d'un mes, de l'11 de febrer fins avui. Fins ahir que vam rebre la notificació, o sigui, també és estrany això, però bueno. Nosaltres estem una mica indefensos, però hem demanat ajuda. L'Ajuntament, la part jurídica, també doncs, ens està intentant ajudar i pretenem que puguem fer un bon recurs demostrant que no hem, en cap moment, aquest partit es va haver de suspendre per caprici nostre ni per gust de ningú, sinó que va ser una causa de força major a la nostra pista i a tot el país, jo diria. Però bueno, sí, sí. L'endemà dia 12, em sembla que no hi van haver col·legis enlloc. O sigui, estàvem en una situació de risc. Ningú pensava que poguéssim sapigut en aquell moment que les conseqüències podien arribar tan lluny, haguéssim potser actuat d'una altra manera, no sé. Sí, però
és clar, perquè el mateix Alcoi explica en la seva reclamació, deia, hi ha com a mínim 10 pistes en una distància de 8-25 minuts màxim de cotxe on es podia haver disputat el partit. Clar, veient ara les conseqüències, potser era la millor decisió, no? Sabent que, com actuaria l'Alcoi.
Però és que no era fàcil trobar-les, perquè els contactes que es van fer era, tothom et deia, per què m'estàs dient? Escolta, m'estan dient que tothom estigui a casa i em dius que t'obri el pavelló, que vindrà tota la gent i el públic que ja teníem a dintre, desplaçarem a Sant Feliu o a Palau de Plegamans o Sentmenat, que són a 5 quilòmetres, només, però és que la gent això és que no s'entenia, no? No s'entenia i bueno, vam pensar que la solució seria molt més fàcil i amistosa, però mira.
Bé. I quant temps tenen per presentar recurs?
10 dies. 10 dies en primera instància, però també després ja es pot anar al Consell Superior d'Esports, de Deportes, a Madrid. Això és la Federació Espanyola, vull dir.
Sí, sí, sí.
Aquí sempre hem tingut una mica doncs, aquesta cosa, no? Diu, ells mateixos ens van dir, si fos dintre la província us ho podríeu entendre més fàcil. Però, esclar, és un que ve d'una altra comunitat autònoma. Bueno, i què vols que fem amb això, no?
Bé, doncs mala notícia, evidentment, pel Caldes, com deia el president, que amb aquesta penalització es quedaria amb 8 punts, ja lluny dels equips amb qui competeix per la permanència, el Sant Just i el Cerdanyola, que en tenen 12 i 13, com deia el president, si aquesta sanció es fa efectiva a falta de 4 jornades pel final de la competició. La veritat és que seria gairebé una condemna al descens. President Pere Barrios, sort en el recurs i, per tant, sort pel Caldes. Gràcies per ser avui al Tot Costa i una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Dos minuts i les 9, la Sònia rematada del Tot Costa.
Tenim el descans al partit de la Penya, el top 16 de la Champions League. La Penya que està empatant a 43 a la pista de l'Unicaja. Aquest resultat li serviria per tenir el factor pista a favor en el play-off de quarts de final. Queda tota la segona part. A Lisboa, a la Champions de futbol, la masculina, Sporting 4, Bodø/Glimt 0. Ara mateix hauria remuntat l'Sporting de Portugal, el 3-0 de l'anada del Bodø/Glimt. Som a la pròrroga, a punt d'acabar-se la primera part de la pròrroga, per tant, li queden 15 minuts al Bodø/Glimt per fer un gol que, com a mínim, els portaria als penals. I recordem que ara, a les 9 del vespre, estan previstos la resta de partits de la jornada de tornada dels vuitens de final. Manchester City-Madrid amb el 0-3 de l'anada, partit que ja sabeu que podeu sentir al digital de Catalunya Ràdio. A veure?
Sí, sí, moltes. I amb el City sí. No
estan
té cap gran
centrats
remuntada.
Ja en aquest City i Madrid també estaran pendents del Chelsea PSG i de l'Arsenal Bayer Leverkusen, el dia en què us hem explicat que Joan Laporta, ho ha explicat a Catalunya Ràdio, vol renovar Hansi Flick com a mínim per una temporada més.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Lautaro Quinteros al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Demà no hi ha Tot Costa. Recordeu, el Barça Newcastle és a 3 de 7, a 3 quarts de 7 i, per tant, hi ha TDT a partir de 3 quarts de 6. Nosaltres tornem dijous a les 7. Hansi, renovaràs aviat, oi?
Visca el Barça i visca Catalunya. Ok, bye, bye.